Parlem amb Susana Batalla. Molt bon dia, què tal, com anem?
Bon dia, com esteu?
Ella és l'autora dels Records Perfectes, que és una novel·la que de fet ha guanyat un premi molt, molt del territori, molt nostrat, com és en aquest cas Set
El
Lletres,
lletra,
que
sí.
és el premi, que és una iniciativa del Consell Comarcal de la Segarra i de la Paeria de Cervera i de la Fundació Manuel de Pedrolo. Suposo que, en primer lloc, ara parlarem del llibre, però guanyar aquest premi, home, tenint en compte que hi ha la Fundació Manuel de Pedrolo, més aquestes institucions, un honor, no?
I tant que sí, i tant. De fet, jo vaig sentir parlar del Premi Set Lletres ja fa potser 4 o 5 anys i en una piscina vaig portar la meva filla, que era un nadó, doncs, a aprendre una mica a moure's per l'aigua. I allà ens vam trobar uns amics i justament un feia coses també, escrivia novel·la a l'Ateneu i em va parlar d'aquest premi i em va semblar extraordinari perquè em va semblar molt curiós, molt interessant. Es diu Set Lletres, Pedrolo té set lletres, és tot vinculat amb el número 7, has de presentar mínim 77 pàgines, màxim 177. Em va semblar molt divertit i vaig pensar, bueno, quan tingui prou contes llargs, perquè la qüestió és que, clar, per fer un mínim de 7 contes i un mínim de 77 pàgines, no, mínim de 7 contes no, 7 contes obligatori. I llavors són mínim 77 pàgines, per tant, o cada conte en té 11, o n'hi ha de molt més llargs i algun de més curt, però en principi són contes llargs. Però se'm va ficar una mica entre ceia i ceia i mira, al final ho vaig aconseguir i estic molt contenta, sí.
És a dir, que aquesta novel·la, home, no diria que l'has fet exclusivament per això, però sí que pensem-hi, perquè clar, t'havies d'ajustar els paràmetres del premi.
Sí, són contes, eh? I efectivament, sí que el vaig fer... És a dir, jo escric contes i en tinc... Potser han de tenir 60 i tants. Vull dir, no ho faig en vies a un premi, sinó que vaig escrivint contes. Això sí, aquest em feia molta il·lusió i vaig pensar, bueno, quan en tingui prou de llargs i que tinguin una certa coherència interna, és a dir, que més o menys vagin en el mateix sentit, que no sigui...
Clar, que
que
no
no
sigui una
tinguin
cosa.
res a veure un amb l'altre, no? Ja ho vaig fer intencionadament perquè fos un llibre de contes i no un llibre amb contes. Doncs mira, em faria il·lusió presentar-lo als Set Lletres i així va ser.
Per cert, que m'he equivocat, sí que he dit novel·la, i òbviament és un recull de
Sí,
contes. Són
és
set
un recull
contes
de contes.
originals,
Sí.
diu l'editorial, suposo que estaràs d'acord. Set contes originals, reflexius i molt humans, que tracten sobre la vida, l'amor, l'amor i el desamor des de personatges, espais i temps molt variats. Explica'ns una mica de què va el fil
Sí.
argumental.
Sí, de fet, cada conte té el seu fil argumental, però sí que el llibre aglutina personatges doncs, que estan en crisi, desubicats, poc segurs, una mica que es troben en un món una mica que els és hostil, no? Que no troben, no acaben de trobar el seu lloc al món. Hi ha una incapacitat manifesta de reacció en molts d'ells, i una lluita per trobar un camí que els sigui propi, eh? Això és una mica els trets comuns que hi ha entre els contes. Després cada conte té la seva temàtica. És veritat que la majoria són dones?
Jo t'anava a preguntar perquè si hi havia algun punt comú en aquest sentit. La dona té un paper important, no?
Sí. La dona per mi és el personatge central. Si hagués de definir un personatge central del llibre, doncs són dones això que es troben en situació de crisi i que els costa tirar endavant. Però també hi ha alguns nens, hi ha altres contes que tenen personatges que són nens. També és un tema que em crida molt, no? Com veure el món a través dels ulls d'un nen, no? Com un nen veu el món.
Tu també et dediques a això de la literatura des del punt de vista que ets professora de narrativa i conte del centre, en aquest cas, de
De
l'Ateneu
l'Ateneu de
barcelonès,
Barcelona,
eh?
eh? Sí. He donat classes de conte dos durant un any, durant un curs, i després puntualment he donat classes també. I sí, és interessant, és la part més analítica. De fet, jo vaig començar com a alumna de l'Ateneu també, vaig fer tot l'itinerari de narrativa i de conte, i clar, va ser apassionant, perquè jo sóc molt lectora des de petita. I hi ha coses que... A mi no m'agrada gaire llegir analitzant el que llegeixo, perquè em fa sortir de la lectura. m'agrada entregar-m'hi completament, no? Aleshores, hi ha moltes coses que et semblen màgiques, que et sembla increïble, no? Com t'està transmetent l'autor allò o allò altre. I que quan comences a fer classes de narrativa o de conte i t'adones dels mecanismes narratius bàsics, en realitat, doncs és al·lucinant dir, ostres, ara en tinc moltes coses i les puc posar en pràctica i puc jugar-hi. I a partir d'aquí vas fer descobrir un món increïble per mi, que m'ha acompanyat des de llavors, ja no només a nivell de lectura, sinó d'escriptura, i que tots dos es complementen d'una manera molt rica.
Quan em dius que no t'agrada gaire fer anàlisi quan llegeixes, suposo que quan llegeixes però sí, vols dir que no ets d'aquestes que subratlla els llibres, que no fa punts, que
sí,
dius llegeixes. Sí,
sí
ho fas?
Sí, ho faig. No, em referia més aviat a estar llegint un llibre pensant si el narrador és omniscient parcial i està focalitzat en una focalització, saps? Que et vull dir una mica què és el que he hagut de fer com a professora després. És a dir, com a professora jo agafo un text i l'analitzo, és a dir, me l'he de llegir 3 o 4 vegades i anar buscant, doncs, si aquí diu o mostra, no? Les coses tècniques de la lectura. Quan la llegeixo com a lectora, no ho faig. De vegades me les trobo, de vegades dic, ostres, mira això, tal. Però és veritat que amb la meva lectura personal, enfocada al Gaudí, no em dedico a analitzar-la. Això dit, quan ho faig com a professor també ho gaudeixo, eh? Agafar un text i esmicolar-lo fins a treure'n tot el suc, diguéssim, també és molt plaent, però és una feinada, clar.
No, clar, no
I això,
és el mateix.
Que, perdona, m'he deixat una cosa, sí, subratllo molt. Subratllo, fins i tot recopio. Tinc un Excel que em copio no només paraules que m'agradaria utilitzar més o que no utilitzo gens, per exemple, sinó que en tinc un altre de textos que m'han fascinat. I aleshores allà, a vegades, o els subratllo o els faig una foto directament amb el mòbil, després els passo. T'he de dir que això ho vaig començar a fer, que ara es van acumular les fotos dels textos que m'encanten i no els arribo a passar gairebé mai. Però m'agrada molt veure-les. Si no passessin tant, sí, això està molt bé. Les coses més clarividents, no? O que més em sorprenen, sí que les sorprendo.
Deixa que et pregunti per una qüestió que potser no sé si és important a la teva formació com a escriptora, és el fet que tu vas estudiar dansa clàssica, i no sé si d'alguna manera això també t'ha impregnat a la teva carrera com a escriptora.
Doncs vull pensar que sí. Però una mica com tu, no en tinc ni idea. És a dir, suposo que tot el que he viscut m'ha fet ser qui soc. No? Això és indiscutible. Segurament no seria ben bé qui soc si no hagués fet dansa clàssica. Però he de dir que a la període en el que vaig ballar vaig llegir molt menys. Va ser el període en què menys he llegit de la meva vida, la resta no l'he llegit molt. Però també vaig marxar als 18 anys de casa, em vaig anar a viure a Saragossa, vaig patir una profunda solitud en aquell moment i m'enyorava molt també d'aquí de Catalunya durant un temps, després ja no, eh? Però vull dir que segurament sí que em va conformar una part important, però no et sabria dir exactament. Sí que hi ha contes que parlen de dansa o que hi surt i intervé molt directament la dansa, apareixen espectacles o... Vull dir, és una cosa que porto molt endins. Però, vull dir, no sé fins a quin punt m'ha marcat. El fet de... La dansa m'ha marcat segur com a persona i, de fet, jo continuo considerant-me ballarina i molta gent que em coneix des de petita m'ho diu, però bé.
No saps on ubicar-la dintre de la teva trajectòria vital ara mateix, no? És a dir, què és el que t'ha portat per arribar fins aquí, no?
No, bueno, una part artística més desenvolupada, tota aquesta part humana d'haver passat aquesta soledat, aquesta dificultat potser d'integrar-me en un nou medi al principi, que després es va reproduir quan em vaig anar després a Anglaterra, me'n vaig anar també a París a viure, i cada vegada aquests principis han estat durs. I penso que això m'ha enriquit com a persona, m'ha fet més humana, m'ha fet capaç d'entendre més, doncs, no. Potser per això els meus personatges són bastant solitaris i així, no? Sí, segur que hi té a veure.
Escolta, una pregunta, perquè segons ens expliquen, tu vas decidir començar a escriure de manera formal en el moment en què vas ser mare. Per què?
Sí. Bé, tenia una feina i era cap de producció d'una empresa. És a dir, jo vaig deixar la dansa i em vaig posar a estudiar comunicació audiovisual. I després vaig entrar doncs, a la Diafragma, que és una productora, i vaig estar allà doncs, 9 anys. I en el moment que vaig decidir ser mare, que vaig pensar que amb aquell horari, que sortia a les 8 del vespre, doncs no podia ser mare, o havia de pagar-li algú perquè s'ocupés de la meva filla i no era el meu concepte de maternitat tampoc. Així que doncs, vaig plegar i aleshores em vaig dedicar, doncs, no sabia exactament què fer, no tenia ganes de continuar amb la producció i vaig dir, què vols fer? I em va sortir, jo vull escriure, però des de sempre, i si no ho faig ara, encara que sigui un curset, doncs no ho faré mai. I em vaig apuntar a dalt del carrer de casa, hi havia un centre cívic, i em vaig apuntar a fer un curs d'un dia de la setmana, que eren tots jubilats, i jo. I va ser molt xulo, i llavors vaig dir, ja va ser imparable això. Ja va ser, no, me'n vull anar a l'Ateneu, no, i ja va néixer aquest amor irrenunciable.
Vas tenir un moment una mica J.K. Rowling, eh? És allò de
sí,
canviar
oi?
La vida.
No la conec gaire, però no sé qui em va explicar que anava amb les criatures per casa i anava escrivint i se les enduia a la biblioteca i no sé molt bé les seves peripècies, però sí, em sembla que... No, la maternitat també és veritat que és un moment especial, és un moment, almenys en el meu cas, en què moltes coses tomben i remeixen d'altres, i també hi ha molt conflicte interior i amb el voltant. Per tant, crec que va ser transcendental que fos així. Si no, no sé si ho hauria arribat a fer, no per manca de ganes, sinó perquè sembla que el món et va xuclant amb obligacions i amb el dia a dia, el quotidià aquest que no,
que
no et deixa
que
els fetges, no? Per,
sí.
Sí.
Deixa'm que et pregunti si ara amb el confinament pots escriure o no tens el cap per escriure, perquè clar, no sé si varia gaire la situació en el teu cas respecte a d'altres. Si tens fills entenc que has de tenir més temps a casa per ocupar-te d'ells.
Sí, la veritat és que jo ara mateix tinc una feina de mitja jornada, a més estic fent un màster, que m'estan demanant ja el treball final de màster, que he de fer amb menys temps del que tenia previst, i a més tinc una filla en custòdia compartida. Això fa que d'escriure res, però res de res ara mateix. I tinc unes ganes d'acabar aquest treball per, un, poder-li dedicar a la meva filla temps de qualitat i sense aquest estrès, i dos, trobar algun moment, i que sí, quan ella dormi, per poder-me posar a escriure. En tinc moltes ganes. Sí que he anat recopilant idees i que em vaig fent llistes de coses, me les trobo totes i és difícil. Triar, dic, mare de Déu, això. Sí, perquè clar, aquest any he estat pràcticament tot l'any així, amb el màster i la feina i bueno,
no t'ha canviat gaire la vida respecte abans del confinament, en aquest sentit. Eh?
No
ja
m'ha
tenies...
canviat, però el meu projecte vital és a poder treballar el mínim per viure, que diu, i poder escriure l'altre. És a dir, deixar treballar per poder viure sense passar necessitat ni res d'això. I alhora deixar-me un bon marge de temps per poder escriure. Això seria el meu ideal, per poder escriure. I òbviament, la meva filla és el primer, no?, de tot això. És a dir, que poder-li dedicar el temps que necessita, però això ja ho estic fent, això és anunciable.
Estem parlant amb la Susana Batalla. Abans de finalitzar, recordar que ha escrit els records perfectes, que justament ha guanyat el Premi Set Lletres, que és de Pagès Editors, de la col·lecció L'Omarraco, i ara et demano allò que no es fa mai, que és de... Per què la gent ha de comprar el teu llibre, Susana?
Ostres, quina pregunta. No l'hem de comprar, en realitat. Jo sóc la pitjor per preguntar-me això. De fet, jo crec que si es digués 7 contes prescindibles, es podria dir perfectament què és imprescindible, per què hauríem de comprar aquest llibre. Jo me'l vaig rellegir després d'haver-lo escrit una vegada i vaig gaudir-lo. I la gent que m'ha escrit, molta gent m'ha escrit dient que s'ha vist molt reflectit o que no havien entès la maternitat fins a haver-lo llegit o que els ha semblat magnífic. i m'he posat molt contenta. Però realment, quan vaig començar a escriure, si ho hagués fet pensant que el que jo havia d'escriure seria imprescindible en el món de la literatura, no m'hi hauria posat. Tant de bo ho acabés fent, eh? Però em sembla que és una pregunta, doncs, que... No sé, que de vegades passo per llibres del llibreter i veig 30.000 piles de llibres i penso, Déu meu, és necessari? Llavors, al final, si he escrit, ha estat, ho he fet per mi, perquè m'enriqueix, perquè m'ajuda a saber qui sóc també. Imprescindible, no, jo els animo que el llegeixin i si volen dir alguna cosa em farà molt feliç saber-ho.
Doncs hem parlat amb la Susana Batalla, li agraïm que ens hagi atès els records perfectes, un llibre de Pagès Editors de la col·lecció L'Home Racó. Moltes gràcies, que vagi molt bé i fes la propera. Adéu-siau.
Gràcies a tu. Sí, que vagi bé aquest confinament que ens queda.